Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. Lloret de Mar controlarà l'aforament de les platges i les dividirà per sectors per gent gran, famílies i adults. Lloret de Mar controlarà totes les persones que accedeixin a les platges del municipi aquest estiu una vegada comenci la temporada de bany. A més, regularan l'aforament de persones per evitar massificacions i generar situacions d'inseguretat sanitària. Així ho ha afirmat l'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dolçat, qui ha avançat aquest dimecres en una roda de premsa virtual que l'aforament permès anirà variant en funció de l'evolució de la pandèmia del coronavirus. Per controlar l'accés hi haurà agents civils i treballadors de protecció civil. A la sorra també hi haurà un reforç de socorristes i altres treballadors. Per tal de poder donar resposta a les necessitats, l'Ajuntament reforçarà el personal de platja i l'ampliarà a 35 efectius repartits entre les diferents platges de la destinació. En uns minuts entrevistarem el mateix Dolçat, a l'alcalde, i també Enric Dotres, president del Gremi d'Hostaleria de la Vila. Molt bon dia a tothom, això és el Bon Dia, Bona Hora, l'informatiu de la ràdio de Lloret de Mar. El que fem ara és donar pas al nostre company Eduard Lanzas. Molt bon dia, Eduard.
Hola, bon dia, Rosa, bon dia a tothom. Doncs avui és dijous i la taula gironina de turisme organitza debat virtual centrat en els mercats emissors del territori. Es tracta de la cinquena webinar consecutiva i en parlarem amb el lloretenc Jordi Martí, president de la taula. I també escoltarem uns quants esportistes d'elit per saber com s'organitzen aquests dies de desconfinament per entrenar-se i no perdre el seu excel·lent i necessari estat de forma. Tot seguit donarem pas a Catrien Berduin, és usuari habitual dels voluntaris de Jovent Solidari, els que cada setmana li fan compra d'alimentació. És mare d'una nena malalta a la Lleisa i que necessita un transplantament de medul·la i plegades constitueixen un dels grups de risc. I al Bon Dia Bona Hora també doncs recordarem altres informacions d'interès, com que la comunitat musulmana ha fet una segona donació al centre de distribució d'aliments i actualitzarem les dades sobre coronavirus a Lloret de Mar i també a la regió sanitària de Girona.
I com fem sempre, repassarem portades de diaris als titulars del dia i sabrem la previsió del temps. Comencem amb tota aquesta informació de portada. El que fem ara és saludar-vos de part de Moisés García, Maria Joan Comartí, Eduard Lanzas i qui us parla, Rosa Giral.
Bon dia, bona hora.
Pràcticament les 8 i 3 minuts del matí, el primer titular que busquem és el de la previsió meteorològica per saber el temps que fa tant avui com els propers dies aquí a Lloret de Mar. La informació la té Miquel Bernis. Molt bon dia.
Bon dia, Rosa. Avui serà una jornada de cel més variable que ahir. Amb el pas de les hores els núvols aniran en augment, entraran pel sud i seran en primer moment núvols prims, però cap a la tarda i vespre s'aniran fent cada cop més espessos, fins i tot arribaran a tapar el cel en alguns moments. De cara a demà i dissabte esperem jornades també de cel mig ennuvolat, variable, un cel força enterbolit en molts moments, però les pluges no arribaran fins diumenge. Serà quan esperem l'arribada d'una borrasca activa diumenge que deixi precipitacions extenses i abundants que afectaran a totes les comarques, tot fa pensar, i que també, per tant, acabaran fent ploure amb ganes en sectors de la selva marítima. Pluges que arribaran a acumular 20-30 litres potser en alguns d'aquests sectors també de la Costa Brava. Per tant, atents a aquestes pluges que arribaran diumenge i que al llarg de la setmana que ve es podrien anar repetint de forma més intermitent, més puntual. Sembla que entrarem en una fase de força inestabilitat a partir de dilluns i de cara als pròxims dies, però ja no amb pluges tan continuades com les que pugui haver-hi de cara a diumenge. Pel que fa a les temperatures, avui el termòmetre es quedarà una mica més curt que ahir. A poc lentament la temperatura anirà baixant de dia. En canvi, de nit seguirem parlant de termòmetres clarament elevats i de valors que s'aproparan als 20 graus encara de matinada. I serà a partir de diumenge i de cara a l'inici de la setmana que ve quan la temperatura baixarà d'una forma més clara, més significativa, més de 5 graus i entrarem en un període d'un ambient ja més de primavera que no pas d'estiu.
Gràcies, Miquel Bernis, per aquesta informació. La temperatura que tenim a Lloret de Mar ara mateix, 16 graus, la humitat del 81%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Les 8 i 5 minuts del matí, avui és dijous 7 de maig. Mirem què diuen avui les portades dels diaris i comencem aquest repàs amb la premsa comarcal, la premsa més propera. Diari de Girona, el titular és: Girona queda exclosa de la fase 1 del desconfinament. El risc de la regió sanitària gironina és de 65 en una escala de 0 a 100, només superada a tot Catalunya per Barcelona amb 91. La suma de 61 morts en els últims 5 dies manté les comarques gironines en alerta per la Covid-19. Les dades de salut precisen que Girona té la incidència més alta del virus per cada 100.000 habitants dels darrers 14 dies. D'altra banda, també hi ha un titular que fa referència aquí a Lloret, i és aquest: Lloret dividirà les platges per sectors, gent gran, famílies i adults sols. Ajuntaments com Roses, Palamós o l'Escala són més partidaris de la responsabilitat individual. D'altra banda, Peralada és el primer gran festival d'estiu que cancela l'edició del 2020. I també destaca en portada el diari de Girona que mor ofegat un noi de 21 anys mentre nedava en un gorg de Castellfollit de la Roca. D'altra banda, el Punt avui, la seva portada, el titular més destacat diu: posen el fre. Salut proposa que la major part de Catalunya no es continuï desconfinant. Només el sud i el Pirineu passarien a la fase 1, que permet obrir terrasses. També diu el Punt avui que la resta de regions haurien d'esperar com a mínim una setmana més. En plana política, la dreta salva Sánchez, però no li estalvia les crítiques. Ciutadans i PNB permeten al president espanyol allargar 15 dies l'estat d'alarma. Els partits independentistes catalans voten junts per primer cop en contra del decret. I també, doncs, destaca el Punt avui que hi ha baixes en resposta a Inés Arrimadas. Més titulars: Peralada i Pedralbes, els primers grans festivals cancel·lats. L'empordanès no es pot fer amb totes les garanties sanitàries i d'organització. D'altra banda, capacitat limitada i per col·lectius a les platges de Lloret. A les principals hi haurà sectors per a gent gran, famílies i adults sense nens, volem dir. I un altre titular: temps de flors, de la multitud a la intimitat dels balcons. Diverses iniciatives recorden la mostra que havia de començar aquest dissabte.
Sánchez aconsegueix prorrogar l'estat d'alarma. És aquest el titular, doncs, que podem llegir, o més destacat, de la premsa nacional i estatal d'aquest dijous. Al País llegim: Sánchez aconsegueix la pròrroga en un nou escenari polític. Mentrestant, el periòdico assenyala que Catalunya demana retardar el ritme de desescalada. La raó, ultimàtum a Sánchez, un pla B en 15 dies. Diari Ara: només un de cada 10 catalans passarà dilluns a la fase 1. ABC: Sánchez guanya 15 dies, però evidencia la seva fragilitat. El Mundo: Sánchez busca suport estable de Ciutadans per 6 setmanes d'alarma. I finalment, La Vanguardia: la Generalitat demana que Barcelona segueixi a la fase 0 de la desescalada.
Seguim repassant titulars de portada, en aquest cas els que hi ha publicats en el portal de notícies 324.cat de TV3 i de Catalunya Ràdio. Menys de 500 ingressats per coronavirus a les UCI catalanes per primer cop des del març.
Aquest dimecres s'han notificat 39 morts per la Covid-19 en hospitals catalans, menys de la meitat de les que es van registrar dimarts.
El govern proposa que només 3 regions sanitàries passin, volem dir, a la fase 1 dilluns.
Són les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu Aran. Catalunya, doncs, es mantindrà majoritàriament en la fase 0 del desconfinament per la pandèmia.
País Valencià, Aragó i Galícia tampoc no volen desescalar per províncies.
Proposen canviar de fase per departaments o àrees sanitàries.
Barcelona amplia l'espai de les terrasses a costa dels cotxes per mantenir la distància.
Els restauradors ja no havien de pagar la taxa de terrasses els mesos que han estat tancats i ara se'ls rebaixarà un 75% de la quota fins a finals d'any.
Es duplica la demanda de mampares transparents i falta material per fabricar-ne.
Tot i l'increment de vendes, els preus es mantenen entre els 40 i els 150 euros segons la mida i qualitat.
En internacional, en l'àmbit internacional, amb un sistema sanitari sota mínims, Grècia supera l'examen del coronavirus.
El país europeu més afectat per la crisi del 2008 surt més ben parat de la pandèmia de la Covid-19 que altres estats del sud com Espanya o Itàlia.
I un darrer titular per als esports: la Bundesliga es reprendrà el 15 de maig.
La d'Alemanya serà la primera lliga europea que reprengui l'activitat després de rebre el vistiplau del govern federal.
Ens situem a les 8 i 9 minuts. Fem ara una petita pausa en el Bon Dia, Bon Hora i tornem de seguida.
Bar El Doro torna a obrir les seves portes perquè t'emportis els seus plats a casa. Prepararem la teva comanda i la podràs venir a buscar per gaudir-la a casa teva. Tenim racions, tapes, entrepans i les nostres especialitats de sempre. Fes el teu encàrrec de 12:30 del matí a 4:30 de la tarda o de 7 a 9 de la nit. Encarrega ja els teus àpats al 606-884-882 o al 972-3729-04. Bar El Toro, Avinguda Vila de Blanes 8, de Lloret de Mar.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Centre Mèdic Loreto informa als seus clients que, d'acord a la normativa vigent, els permisos de conduir caducats tenen una moratòria de 60 dies un cop es decreti l'anul·lació de l'estat d'alarma per la Covid-19. Els certificats de tinença d'armes tampoc no caldran renovar-los perquè es consideren operatius fins l'aixecament de les actuals restriccions. Per últim, el document de tinença d'animals perillosos es podrà actualitzar un cop s'inicien les renovacions mèdiques. Quan es restableixi la normalitat, el centre mèdic obrirà les seves portes per oferir-los els serveis habituals. Centre Mèdic Loreto, carrer Verge de Loreto, número 53. Telèfon 972 36 96 12. Tot anirà bé.
No tens fibra màxima velocitat? La teva companyia d'internet no cobreix la teva zona? No et preocupis, amb Fitel Network tindràs fibra allà on altres operadores no hi arriben. Ja estiguis a Mar Romeu, Canyelles, Pinares, El Jaruco, Lloret de Dalt, Fanals. Amb nosaltres sí tindràs fibra. I si vols, també servei de mòbil fixa o televisió. Consulta les nostres ofertes a fitelnetwork.com o contacta amb nosaltres al 972 98 96 90 o al 608 82 80 02. Fitel Network, el teu operador local d'internet. Sempre a prop teu.
El Mercat Municipal informa que és obert durant l'estat d'alarma de dilluns a dissabte, de 8 a 2 del matí, i fes la teva comanda per telèfon. Vine a buscar-la o te la portem a casa. Consulta el llistat al web de l'Ajuntament, lloret.cat. El Mercat Municipal aplica totes les mesures de prevenció per contenir la Covid-19. Fes una compra fresca i saludable durant el confinament. Vine al Mercat Municipal de Lloret de Mar.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
Es tanca el passeig marítim al trànsit de vehicles de 6 a 10 del matí i de 8 de la tarda a les 11 de la nit, tots els dies de la setmana i fins al diumenge 17 de maig. L'objectiu és facilitar el distanciament social i oferir més espai als vianants, corredors i ciclistes que podran utilitzar la calçada. Hi haurà sortida en direcció a l'Avinguda Just Merlès només per als veïns de la zona i els estacionaments en zona blava.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 13 minuts del matí obrim el Bon Dia, Bona Hora des d'un punt de vista informatiu. Ho hem dit en portada i també ho hem publicat a xarxes socials. Lloret de Mar controlarà totes les persones que accedeixin a les platges del municipi aquest estiu una vegada comenci la temporada de bany. A més, regularan l'aforament de persones per evitar massificacions i generar situacions d'inseguretat sanitària. Així ho ha afirmat l'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dolçat, qui ha avançat aquest dimecres en una roda de premsa virtual que l'aforament permès, volem dir, anirà variant en funció de l'evolució de la pandèmia.
A més, el consistori ha preparat una nova mesura per les dues platges més concorregudes del municipi, la de Lloret i la de Fanals. En aquests dos punts es dividirà la platja en tres sectors diferents, un per a gent gran, un altre per a famílies amb nens i un tercer per a adults que venen o bé van sols o en parella o també en grup d'amics.
Dolçat afegir que l'aforament de cada sector també s'anirà corregint segons el dia. L'alcalde ha recordat que no hi ha el mateix tipus de públic entre setmana, on hi ha més grups d'amics o gent gran, que el cap de setmana quan arriben moltes famílies de la zona de Barcelona. Per això preveuen anar canviant els aforaments en previsió del tipus de públic.
Als sectors per la gent gran també hi haurà doble passarel·la per evitar caigudes a la sorra i instal·laran una línia de vida per ajudar a l'entrada a l'aigua de les persones amb mobilitat més reduïda.
Per controlar l'accés hi haurà agents cívics i treballadors de protecció civil. A la sorra també hi haurà un reforç de socorristes i altres treballadors. Per tal de poder donar resposta a les necessitats, l'Ajuntament reforçarà el personal de la platja i l'ampliarà a 35 efectius repartits entre diferents punts del litoral.
L'alcalde l'alcalde ha avançat que aquesta temporada d'estiu també hi haurà guinguetes, sí, a les platges. Jaume Dolçat ha matisat que estan acabant de detallar l'encaix legal de la normativa, ja que estudien rebaixar la taxa que els establiments han de pagar o bé excloure aquest 2020 del contracte de 4 anys que té cada guingueta perquè no hi haurà el mateix aforament.
Per altra banda, el consistori també està treballant en ampliar la zona de terrasses de bars i restaurants. L'objectiu és mantenir les mateixes taules que tenien fins ara els locals, però espaiant-les més per garantir la distància de seguretat. Tot i que ha confessat que és complicat poder-ho mantenir en tots els locals, estan estudiant diverses propostes.
Tot i que aquest dilluns es podrien obrir els hotels si el territori gironí entra a la fase 1, el president del Gremi d'Hostaleria de Lloret, Enric Dotres, ha avançat que, de moment, no hi haurà cap que obri les seves portes. Tots ells estan a l'espera que hi hagi un protocol d'actuació per part de les autoritats sanitàries i que el BOE especifiqui quines mesures hauran de prendre els negocis.
A més, consideren que fins que no es garanteixi la mobilitat entre províncies no hi haurà suficient ocupació com per poder obrir els establiments.
Mentrestant, Dotres ha detallat que tots els treballadors del sector turístic estan rebent formació sobre mesures de seguretat que hauran d'aplicar aquest estiu. Es tracta de conèixer l'ús correcte de tot el material de protecció i com i quan s'hauran de desinfectar els espais i com es pot garantir la distància social. La formació és el pal de paller, per dir-ho d'alguna forma, ha afegit el president del gremi, i aquesta setmana la formació la duran a terme 4.000 treballadors de Lloret de Mar.
Aquesta informació, la divisió de les platges, aquest control d'aforaments i tota la formació és un tema que ocupa avui totes les portades dels diaris i també doncs, dels mitjans de comunicació digitals. Parlem de tot plegat primer amb Enric Dotres, president del Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar. El tenim al telèfon. Molt bon dia, Enric.
Hola, molt bon dia.
Parlem primer d'aquesta formació en aquesta primera etapa. A qui s'adreça? A quin tipus de perfils?
Bé, els perfils en especial de la primera etapa s'adreça a tots els perfils que estiguin en contacte amb el món turístic en relació amb els nostres visitants i a qualsevol negoci que hi hagi a la població.
Per tant, a tothom, podem dir.
És transversal, sí. per completament tothom.
La segona fase serà més específica, no? Per a quin sector serà o com sí. S'ha estructurat?
La segona fase d'entrada s'ha estructurat amb 5 tipologies, que són hotels i allotjaments turístics, bars, cafeteries i oci nocturn, restaurants, càmpings i comerç.
I per què s'ha fet aquesta divisió?
Bé, aquí sí que ens hem deixat assessorar totalment per l'empresa que s'ha acordat contractar, que és l'empresa Altimir, és una empresa de solvència contrastada, especialista en el món de la higiene, i ells ja, per la seva experiència i les formacions que estan acostumats a fer i treballant amb els diferents sectors, ells ens han recomanat dividir-la d'aquesta manera. De totes maneres, també s'ha quedat en que si és necessari alguna cosa més concreta, també s'estudiaria i es realitzaria. Però d'entrada ells han considerat que estructurant-ho d'aquesta manera era una manera bona per tal de el que han d'aplicar l'ensenyança, per dir alguna cosa, la formació que han de donar a tota aquesta segona fase. Ells consideren que estructurat d'aquesta manera, tot el personal que està en aquestes tipologies d'empreses tenen la formació similar per realitzar-la en el mateix moment.
El rerefons de tot plegat és que la higiene passa a ser el factor principal, en destinacions, allotjaments i serveis.
Ni més ni menys. A veure, no oblidem, i nosaltres ho repetim moltes vegades, higiene n'hem aplicat sempre, però en aquests moments pensem que toca conscienciar-nos d'una manera amb un tema de desinfeccions, amb una nova manera de veure la higiene en quant a desinfeccions, i per això passa a ser, com bé dieu, el pal de paller, el pal principal en aquest nou context, i necessitem explicar molt bé a tothom el per què, el com, el qui, el quan. Ha de quedar tot molt clar, sobretot per tots els nostres treballadors, a les nostres empreses, per tothom, per tal d'aplicar-ho en tot el sentit comú que això necessita.
Pel que fa a les terrasses, és un tema, podem dir, una mica complicat, no? Almenys per la informació que es té a hores d'ara, no? Com pot anar evolucionant això?
Bé, això és una cosa que tots tenim molt clar, que si per una banda necessitem com a població i com a empreses que els negocis es posin en marxa, els negocis, tot i que en moltes ocasions hi ha tota una gran part d'acord, però també s'ha de tenir en compte el cap. si els negocis generen un mínim equilibri econòmic, es podran mantenir oberts i podran generar llocs de treball i donar vida i serveis a la població. Si els negocis no som capaços de trobar aquest punt d'equilibri perquè es puguin mantenir obert o vegin clar la seva viabilitat per obrir, el problema que tindrem és que ja no es posaran en marxa, i això és un peix que es mossega la cua negatiu en quant als serveis de la població, sobretot en el moment que vulguem atraure públic perquè vingui a disfrutar de la nostra població.
Pel que fa als UTS i als càmpings, com queden afectats amb aquesta situació?
Bé, els UTS i els càmpings no deixen de ser allotjaments, per descomptat, i queden afectats totalment igual que qualsevol hotel i qualsevol edifici d'apartaments, amb la qual s'han d'adaptar en aquestes formacions, per descomptat, per tot el seu personal i pels propis directius de les empreses. I acte seguit estem a l'espera de rebre les normes definitives que ha de treure el Ministeri de Sanitat. Fins ara tenim borradors. Sembla ser que la setmana vinent tindrem les definitives de tots els protocols que hem de complir les empreses per tal de garantir una seguretat tant pels nostres treballadors com pels nostres clients.
Per tant, s'està a l'expectativa, no, en aquest sentit, per part de tot el sector?
Ni més ni menys, com no pot ser d'una altra manera. El que sí hem fet, i d'aquí ve tot aquest pla, és avançar-nos en totes aquelles coses que ens podíem avançar, perquè quan arribi aquesta normativa ja ens faltin molt pocs paràmetres que tinguem que complir les empreses. Ja dic, hem vist borradors, hem participat en algun, i la majoria de paràmetres els sabem i estem a l'espera dels últims que hi puguin haver-hi. Però la gran part, com bé hem dit, i el pal de paller, és tot el tema d'higiene, tot el tema de formació en el personal, tot el tema de riscos laborals, i tot això és el que estem desenvolupant. I pràcticament, ja dic, aquest divendres comencen totes les formacions i en 2 setmanes estaran totes fetes i estarà tothom que hagi tingut la voluntat de tota la població format transversalment, que també era el gran objectiu, que siguem un destí totalment segur, que no sigui un sector com en altres zones hi ha hagut concret que ha fet un procés de formació, etc. Nosaltres vam considerar des del primer moment tots junts que això era absurd, ho dic així de clar, que tenia que ser tot el destí, que fos un destí segur, que donguéssim aquesta imatge de seguretat i de plena confiança de poder venir a disfrutar del nostre poble, i així hem treballat i així estem tots preparant-nos.
Enric, d'altra banda, tenim el pla de desconfinament doncs, en marxa, en concret la fase 0, en teoria dilluns, si no hi ha cap canvi o hi ha cap diferència en aquest sentit, hauria de començar la fase 1. Com afecta això als hotels?
Bé, això als hotels, en general, com bé vaig comentar ahir a la roda de premsa, no afecta massa en el sentit de que la majoria d'establiments no obriran, sobretot els de dimensions una mica importants. Algun d'àmbit més familiar o de format més petit podria arribar-s'ho a plantejar, però hem de pensar que en aquesta primera fase, primera, que no hi ha mobilitat, això és un tema molt important, amb el qual només podríem rebre clients de la província de Girona, i no veiem viable un índex d'ocupació continu per obrir les empreses amb això. Segon, encara no tenim el pla, ja dic, amb els paràmetres que ens han de venir marcats pel Ministeri que hem de complir les empreses per poder-ho posar en marxa. I, en conseqüència, en aquests moments és molt difícil plantejar-nos una obertura d'establiments. I un tercer tema molt important és que han plantejat l'obertura, però que no podem obrir cap zona comú. És a dir, només podem tenir obertes les habitacions. No sé com un hotel... Un càmping pot plantejar-se arribar a funcionar sense tenir cap zona comú oberta. El client no pot esmorzar, no pot dinar, no pot sopar, no pot anar als lavabos públics, no pot anar enlloc. Llavors veiem més factible obrir un UT, obrir un apartament sol, obrir establiments de molt petit format que no pas un hotel avui per avui. No acabem d'entendre el fet de l'anunci de que es poguessin obrir amb aquestes condicions. De totes maneres, no oblidem que això és un anunci amb un Parlament, però no està encara tampoc publicat a cap BOE, a cap document oficial, i amb el qual estem a l'espera de veure quina evolució té això.
En qualsevol cas, com dius, Enric, el que fa el sector és esperar a veure com va evolucionant tot plegat per veure quan pot ser factible obrir, no?, amb totes les garanties, vaja.
ni més ni menys. El sector volem obrir amb totes les garanties, volem tenir tota la il·lusió i les ganes de poder posar-nos en marxa. No oblidem que ara ja portaríem diversos mesos en marxa i en ple funcionament i en tots els llocs de treball en ple rendiment, que és el que desitjaríem. Sabem que moltes famílies ho estan passant molt malament, moltes empreses també ho estan passant molt malament. Esperem que tot això el govern s'acabi definint, que doni eines i solucions perquè tot això ho puguem remuntar-ho i la gent pateixi el menys possible i puguem arribar aviat a una plena normalitat.
I Enric, entenem que, com dius tu, no? La situació evidentment ara és totalment excepcional perquè no té res a veure amb el que ha passat qualsevol altre any. Creus que tot plegat està portant canvis que es quedaran?
Per descomptat, perdó, que hi ha canvis que es quedaran, per exemple, en tot el tema de les noves tecnologies, per una banda, és un salt qualitatiu, jo dic, de diversos anys. Hi ha molts temes de noves tecnologies que moltes empreses portaven ja un temps estudiant, però que no es decidien a fer el salt per el canvi intern que això suposava, com és, per exemple, fer tot el tema del check-in online, el check-out online, tot el tema del room service, però tot a través d'interacció d'aplicacions mòbils, per evitar la interacció entre els clients i el personal de les empreses i els nostres treballadors. També havíem considerat en moltes ocasions d'aquestes que algú que ens fa diferents és les relacions humanes i per això tampoc s'acaba de fer el salt. Tenim molt clar que en aquests moments això ha arribat per quedar-se, que és una necessitat i avui s'imposa aplicar tots aquests sistemes, així com tots els temes nous d'higiene, amb nous plans de d'higiene que per descomptat han arribat per quedar-se. En teníem a cuines des de ja fa anys amb tots uns protocols que es diu l'APPC. Això s'extendrà a tota la resta de l'establiment. Són tot un checklist que es fan contínuament i diàriament de les hores d'higiene, com es neteja, com no es neteja, controls de temperatura, un munt de registres, que tot això també es feia en paper i ara passarà també a digitalitzar-se, i acabarà, per descomptar, com no pot ser d'una altra manera, posant-ho en pantalles públiques a diferents llocs de l'establiment, perquè el client també tingui coneixement de tots aquests processos i tingui la confiança que està en llocs segurs.
Enric Dotes, president del Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia i molta salut per tots.
El que fem ara és parlar amb l'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dolçat, qui tenim al telèfon. Molt bon dia, Jaume.
Molt bon dia.
Amb tot aquest pla integral que es va presentar ahir en roda de premsa virtual, podem dir que Lloret s'avança a altres destinacions de sol i platja i que fa els deures?
Podem dir que Lloret fa els deures. Més que s'avança és que fa els deures. Nosaltres, i jo ho vaig dir-ho també ahir, tenim clar que no volem ser els primers en obrir. El que sí que volem ser és que estiguin millor preparats en el moment en què obrim. Per tant, doncs vam presentar ahir aquest pla integral que, com ha dit abans l'Enric Totres, doncs està treballat i consensuat entre els diferents departaments de l'Ajuntament, però també amb el sector privat, per tant, amb els diferents gremis. Ens interessava moltíssim i creiem que era vital no treure un pla parcial, dient, nosaltres farem això així, i els restauradors per la seva banda fan aquella altra acció, i els hotelers per la seva fan aquella altra proposta, sinó que el que volíem era presentar un pla de propostes integral i també doncs, basat en la formació i en la informació. El que passa és que, com tots els mitjans, com tota la vida, un no pot controlar, no? A la gent li interessa moltíssim el tema de les platges i, per tant, una de les moltes propostes, que eren les platges, que apareixia doncs, en aquest pla integral, és el que s'ha viralitzat i és el que tots els mitjans doncs, estiren com a titular, però nosaltres expliquem que el pla és molt complet, parla de formacions, de fet, demà comencem amb la primera formació i, per tant, té moltes coses a explicar i a dir.
Alcalde, el tema de les platges, com diu, és el que ocupa tots els titulars, podem dir avui, a tot arreu. Com es regularà aquest accés dels banyistes?
A veure, el que estem plantejant i el que estem treballant és que els accessos estaran controlats i allà hi haurà d'haver-hi personal del que habitualment ja tenim a les platges, siguin agents cívics, siguin informadors cívics o el propi personal de protecció civil o els propis socorristes que ens ajudaran a filtrar la gent, a demanar a la gent doncs, a poder fer aquest filtre. Aquest filtre, aquesta diferenciació, tampoc, evidentment, és un pas més en la segmentació que estem fent, però no és res que no estigui passant ja, en certa manera, a les nostres platges. La gent que va a la platja de Fanals a un determinat sector, doncs és més familiar. La gent que va a la platja davant de a l'Ajuntament, doncs és un públic més juvenil. La gent que va a la platja a la Caleta, doncs és un públic més familiar, perquè en els serveis que es presten en aquelles zones, i per una tradició també doncs de fa molt de temps, ja es segmenta d'aquesta manera. Per tant, el que farem és intentar filtrar molt millor a tota aquella gent, intentant separar a la gent per grups d'edat, per aquests tres grups que hem definit, i per tant creiem que amb aquesta ordenació la gent també podrà sentir-se una mica més segura.
Pel que fa a les zones de no fumadors a la platja, les que estaven establertes, això es manté, ho dic perquè ens ho han preguntat, per exemple, a través de Twitter, i és una pregunta que li volíem traslladar.
Sí, 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 en principi no tenim cap intenció de deixar doncs, que les zones de fumadors deixin de ser-ho. De fet, el que hauríem de fer és anar més, i el futur ens porta a pensar que serà anar més. Per tant, espero que en un futur proper i no massa llunyà les platges siguin llocs sense fum, com ara ho són doncs, els interiors dels locals d'oci, els bars i els restaurants, com també ho són els equipaments esportius. Jo era petit i recordo que la gent al camp del Barça fumava, ara ja no passa. Per tant, entenc que el futur va cap aquí i esperem doncs, que en un futur no hi hagi que la platja sigui lliure de fum a la seva totalitat.
Alcalde, tot això doncs s'explica en roda de premsa, es comencen aquestes formacions, mentre s'està pendent de saber quan podran començar a arribar turistes i de quins mercats.
Doncs sí, nosaltres ens hem de preocupar d'allò que depèn de nosaltres, i per tant l'ordenació de platges, la formació dels treballadors i treballadores de Lloret de Mar, juntament amb els diferents gremis, tot això sí depèn de nosaltres. El que no depèn de nosaltres és que el govern central doncs, o d'altres governs també de fora, doncs, estrangers, doncs, decretin quan es pot començar a haver-hi moviment de persones. Nosaltres ho esperem i ho esperem d'una manera efusiva. Esperem que això acabi passant, perquè tampoc tenim la certesa absoluta. Esperem que les fronteres, especialment en França, s'obri doncs, aviat, perquè això vol dir que ens connecta amb França, però també amb la resta d'Europa. Esperem que passi aviat, o aviat. Esperem que passi en un període de temps acceptable, perquè una part important dels nostres clients venen de la resta d'Europa i perquè ho necessitem, doncs, perquè Lloret és una destinació internacional.
En qualsevol cas, tenen algun calendari de quan es podria saber això?
No el tenim. El que tenim són moltes converses amb moltes persones diferents. Jo mateix vaig poder parlar amb la ministra fa una setmana i mitja, doncs amb converses amb alcaldes d'altres ciutats turístiques importants, fins a interlocució amb la Direcció General de Turisme, amb la Direcció de l'Agència Catalana de Turisme. Per tant, amb experts parlem contínuament. Altra cosa és que no és de la nostra competència i, per tant, no depèn de nosaltres. La competència és del govern central i de fet, ja hem fet la pressió als llocs indicats perquè això acabi passant, entenent doncs, que el govern espanyol ha de fer també equilibris entre la sanitat i, per tant, com a prioritat absoluta, la sanitat, però també doncs, ha de fer un cert equilibri amb l'economia i el turisme a l'estat espanyol és importantíssim. Per tant, creiem doncs, que una cosa ha d'anar també lligada amb l'altra.
Alcalde, tot aquest pla integral de mesures transversal i consensuat amb els diferents sectors, entenem que l'objectiu més clar és que Lloret sigui el destí més segur possible.
És aquest i no un altre. Nosaltres no tindrem l'atreviment de dir que som un destí COVID-free, perquè no podem demostrar-ho, i si podria ser que hi hagi algun cas, esperem que pocs, però podria ser que hi fossin. Per tant, el que no podem és assegurar ni posar un segell que digui que serem COVID-free o destinació turística sense Covid, perquè no tenim la certesa absoluta de poder-ho assegurar, però el que sí podem dir és que serem doncs una destinació turística que ha treballat molt fort en molts àmbits per tenir les mínimes possibilitats doncs, de contraure l'enfermetat i que els seus turistes i els seus visitants i els seus residents, per tant també els treballadors i treballadores que en formen part, es sentin el més segurs possible. I per tant, d'aquí tota aquesta bateria d'accions, d'aquí totes aquestes formacions, perquè la formació és clau a l'hora de poder afrontar una situació nova com aquesta, la gent formada. Demà comença la formació d'una manera més genèrica amb treballadors i treballadores de tot el sector turístic lloretenc que hi vulguin estar presents i, òbviament, de manera gratuïta per poder començar doncs, a assentar les bases i després aquestes formacions s'aniran fent més concretes segons els hàbits de treball, perquè no té res a veure una persona que treballa en una cuina d'un restaurant amb una persona que treballa a la recepció d'un hotel, i així doncs fins a l'infinit. Per tant, molta formació, molta informació, mesures clares i concretes, i aquest és el nostre full de ruta doncs, per treballar i comunicar-ho bé i explicar-ho doncs, perquè la gent tingui aquesta percepció que venir a Lloret de Mar, dins de les dificultats que pugui tenir viatjar a qualsevol lloc, doncs és dels llocs més segurs perquè estem preparats per rebre'ls.
Alcalde, és el que li volíem preguntar. Aquesta formació és gratuïta i s'ofereix a tot el sector?
Doncs sí, és així. El que vam interpretar des del primer moment, o el que vam creure, és que aquesta formació havia de ser transversal i havia de ser per tothom. Per tant, no és una formació per als directors d'hotel o no és una formació per als amos dels restaurants, que també, si no és una formació per tothom que es dediqui al sector turístic, totes aquelles persones que a Lloret de Mar són moltíssimes o que treballen per empreses lloretenques, doncs poden fer la inscripció al web de l'Ajuntament, a www.lloret.cat, està penjat en la secció de promoció econòmica, que és el departament que sempre gestiona formacions, per tant, penja d'allà on ha de penjar, del web de la secció de promoció econòmica, i allà hi ha doncs, diverses possibilitats d'apuntar-se en aquesta formació i a través doncs, de deixar les dades, el nom, l'establiment en el qual treballa, doncs, evidentment doncs, la formació és gratuïta, la costegem des de l'Ajuntament i des de Lloret Turisme i encantats de fer-ho perquè allò que hem de fer és formar a la gent per allò que és necessari i ara mateix saber com tractar a un turista de proximitat o d'on vingui, doncs que bé amb la situació que tenim actual, doncs creiem que és bàsic i també doncs pensem que la formació la fa una empresa doncs de prestigi reconegut en l'àmbit sanitari i amb molts de lligams amb el turisme, en aquest cas com és una empresa de proximitat d'aquí de la nostra zona, i per tant doncs creiem que és una molt bona iniciativa i esperem doncs que hi puguin passar 3-4.000 treballadors del sector turístic lloretenc, doncs, com dic, per estar ben formats i per rebre els clients, els que esperem tenir en les millors condicions possibles.
Alcalde, de l'empresa és Altimir, eh?
Sí, és així.
Doncs recollim tota aquesta informació. Moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia més a l'informatiu de la ràdio.
Gràcies a vosaltres. A disposar. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Les 8:37 del matí anem avançant amb més continguts. La taula gironina de turisme organitza avui un altre debat virtual amb el territori centrat en els principals mercats emissors de les comarques gironines, amb l'objectiu de saber en quina situació es troben ara mateix i les perspectives que tenen per aquesta temporada, donada la restricció de moviments per prevenir la Covid-19.
La webinar d'avui dijous, la cinquena que es du a terme de forma consecutiva, compta amb l'obertura a càrrec de David Font, director de l'Agència Catalana de Turisme. La moderadora serà Eli Kigan, gerent de Lloret Turisme.
I participarà Maria Pons, directora de Mercats Internacionals de l'Agència Catalana de Turisme, a més de Josefina Mariner, Imma Ballestín i Montserrat Sierra, que són directores de les oficines a França, al Benelux i Alemanya. Una conferència de Jaume Guia, professor de turisme de la Universitat de Girona, posarà el punt i final.
Com és habitual, la sessió es pot seguir en directe a través de la plataforma Zoom i per YouTube. A les edicions anteriors, les 500 places han quedat esgotades.
En parlem amb el lloretenc Jordi Martí, que és president de la taula gironina de turisme. Molt bon dia, Jordi.
Hola, molt bon dia.
Per què centreu el debat d'avui en el que són els mercats emissors?
Bueno, va una mica amb la línia del sentit dels anteriors webinars, és intentar posar informació intentar donar la més informació possible en totes aquestes incerteses que ens estem trobant. I com bé ara deia l'alcalde, els mercats emissors són vitals per saber com ens pot arribar a anar el que queda de temporada. Llavors ens vam pensar que era molt bona idea doncs, agafar els representants dels mercats emissors més propers, com són França, Alemanya i Benelux més propers i els que tenen més percentatge d'ocupació a Lloret i a les comarques gironines en general, i agafant els representants de la CPT, que són qui viu en aquests països i qui està doncs, treballant amb més dades i ens poden donar més dades sobre les perspectives que tenen els turistes per venir a visitar-nos aquesta temporada, no?
A data d'avui encara és aviat, no?, per saber si ja poden viatjar?
Sí, encara no han definit del tot totes les fases de desconfinament, però si més no sí que ens poden donar doncs una informació més acurada de quines són les previsions i si més no fins quan no podran venir, que això també és interessant saber-ho.
Qui participa en aquesta webinar?
Bueno, com bé has dit, vam intentar doncs agafar la decisió d'agafar la informació des dels centres de promoció turística que són part de la xarxa de promoció de l'Agència Catalana de Turisme, i obrirà la webinar el David Font, que és director de l'Agència Catalana de Turisme, i la taula la coordinarà la moderarà l'Eric Keegan, que vam considerar doncs que coneixia prou els mercats i la temàtica, i segur que ho farà molt bé. I llavors vam pensar doncs, que els centres de promoció turística eren fonamentals, però que he comentat anteriorment, perquè els seus directors viuen en els mercats d'origen i estan doncs constantment monitoritzant tots els inputs que reben de la intenció de viatjar dels diferents dels turistes. No? I la Maria Font és qui les coordina, també ens donarà una visió una mica més transversal de tots els mercats, tot el que s'està veient, i llavors bueno, entrar en detall en aquests tres que per comarques gironines són els fonamentals. Vam pensar que era d'interès per tothom per saber més o menys les possibilitats que tindran de venir dintre de les circumstàncies que cada país consideri. No?
Sempre ens crida l'atenció al perfil dels participants, no? El nivell que tenen.
Sí, en aquest cas és intentar buscar la font, és intentar no parlar el menys possible d'incerteses ni de futuribles i buscar la font, l'origen, que tingui coneixement no, de la situació. I en aquest sentit, bueno, sí que ens ha fet molta il·lusió que en Jaume Gui acceptés l'invitació a fer la ponència de Cluenda. En Jaume Gui és professor de la Universitat de Girona i donarà una visió, crec que, molt interessant i molt diferent de com veu ella la situació en què estem vivint i cap on anem i com hi hem arribat, no? Jo crec que també pot ser de molt interès.
Jordi, pregunta obligada, hi ha places disponibles? En queden?
Bueno, a la plataforma Zoom un cop més les hem exhaurit. Vull dir, amb això sí que haig d'agrair molt a la gent que sigui previsora, que fas les inscripcions en temps i estan exhaurides. Estem molt contents que així sigui perquè vol dir que seguim mantenint l'interès i intentarem doncs, mantenir el nivell d'aquest interès. Però sí que és veritat que amb la plataforma YouTube Live, que el perfil de la taula Girona i Turisme, hi podeu accedir i des d'allà també ho veuríeu en directe. Amb el qual segur que, a banda de que un cop finalitza el webinar, queda penjat en el perfil de la taula Girona i Turisme de YouTube i es pot visualitzar. I, de fet, també té molt de seguiment perquè estem observant doncs, que estem tinguent amb més de 2.000 visites per webinar de la gent que posteriorment ho ha anat a veure. I això també ens fa molt contents.
És el que li volíem comentar, perquè un cop feta la webinar sí, queda allà penjada i es pot anar visualitzant quan vagi bé i és un número que va augmentant.
Sí. La veritat és que en el primer va tenir moltes visites, les següents han tingut molt bona acceptació. L'última del dijous passat ens va sorprendre perquè en 24 hores estàvem passant les 1.300 visites i bueno, i van augmentant. Vull dir que la gent els té una mica com a posades en allà per quan tingui una estona se'ls va mirar en calma perquè realment es dona informació molt, molt interessant i bueno, i intentarem doncs, que així sigui i amb aquest webinar de mercats internacionals jo crec que mercats emissors internacionals jo crec que també pot tenir molt d'interès.
Jordi, la setmana que ve hi haurà més debats?
Sí, el de la setmana que ve ja el tenim més o menys embastat. Volem parlar de destinacions. Llavors agafarem representants de les principals destinacions de comarques gironines, tant de costa com d'interior, perquè facin una mica una anàlisi, unes previsions de com i de què estan fent per encarar el que queda de temporada i ens expliquin doncs, com veuen com ho estan vivint i com veuen ells les previsions d'aquí a final de temporada d'estiu i la resta.
Doncs recollim tota aquesta informació i un dia més, Jordi, agraïm moltíssim aquesta entrevista a la ràdio de Lloret de Mar. Molt bon dia.
A vosaltres per fer una difusió. Molt bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 44 minuts del matí anem avançant. Els esportistes de Lloret de Mar han començat a realitzar els primers entrenaments a l'aire lliure després d'un mes i mig en què han hagut de dur a terme les rutines físiques a casa. Tot i que cap d'ells no té competicions en els propers dos mesos, han iniciat una pretemporada per guanyar ritme i prevenir les lesions més habituals de la tornada al treball físic.
Les mesures que s'han establert no són les mateixes per a tots i això ha creat diverses confusions a l'hora d'interpretar en quin grup s'han de situar cadascú, especialment en el grup dels esportistes professionals i d'alt nivell. Aquests poden realitzar entrenaments de forma individual a l'aire lliure dins dels límits de la província on resideixen i sense limitació de durada o horaris. Cal matisar, però, que encara que no ho poden fer, no ho poden fer ni en instal·lacions esportives, però sí que poden estar acompanyats d'un entrenador mantenint les mesures de distanciació social.
Un altre grup és el dels esportistes federats i no professionals, molt més fàcil d'identificar. Aquests també poden entrenar-se en espais a l'aire lliure dins del terme municipal on visquin. Ho poden fer dues vegades al dia, però han de respectar les franges horàries establertes per l'activitat física, entre les 6 i les 10 del matí i entre les 8 del vespre i les 11 de la nit. Cal destacar que en els dos casos es podrà accedir en espais naturals com mar, riu o embassaments.
Posem uns quants exemples aquí de Lloret de Mar. Una de les esportistes lloretenques que més ha denotat el confinament és Isabel Aguilar, corredora d'ultratrail. Acostumada a desenvolupar la seva activitat física en entorns naturals com boscos i muntanyes, ha hagut d'adaptar-se a les rutines que ha seguit des de casa. Reconeix que el fet de poder sortir a carrer a entrenar és molt satisfactori.
Havia també d'entrenar a casa, entrenar amb vídeos, amb el YouTube i rutines d'entrenament. Clar, jo vinc de treballar de gimnasos. Gràcies a això m'obligava sempre a fer almenys cada dia 2 hores d'entrenament, sigui en forma de pujar, baixar escales, peses. M'havia muntat al menjador un gimnàs aquí a casa. Però bueno, ara de totes maneres comencem a veure la llum i aquestes horetes que podem sortir pel matí o pel vespre és molt d'agrair.
També ha començat a entrenar al carrer l'atleta professional José Luis Blanco. El president de la Sansi explica que intenta fer-ho a la muntanya per evitar el risc de contagi i així poder mantenir amb més garanties les distàncies de seguretat. Considera que cal anar a poc perquè queden encara moltes setmanes per tornar a competir.
Vaig fent quilòmetres, una mica més a la muntanya, on hi ha menys esportistes, de cara a intentar pal·liar aquesta possibilitat de contagi, que és important, mantenir la distància quan puc. També vaig una mica pel passeig i pel Rierar, i bueno, jo crec que és important que ara la gent vagi fent esport en progressió i sobretot doncs, que en calma, no? Perquè bueno, queden moltes setmanes encara per competir i és important doncs, anar en aquesta progressió de cara sobretot a evitar lesions.
Qui també torna a agafar sensacions és un altre atleta professional, Àngel Mollera. El seu objectiu és arribar en un bon estat de forma al Campionat d'Espanya previst per l'octubre. En aquest sentit, es mostra satisfet per poder tornar a sortir al carrer a realitzar els seus entrenaments.
Aquesta mesura la veig positiva, no? Doncs, bueno, és la nostra feina i doncs, que puguem córrer a qualsevol hora doncs, també fa que te puguis preparar millor, que puguis entrenar millor... No sabem encara quines competicions hi haurà en un futur, però tot apunta que a finals de juliol ja començaran les primeres competicions. Per tant, és important doncs, que ens puguem preparar bé, que puguem sortir doncs, 2 cops al dia si és necessari.
Un exemple d'esportista federat no professional és el jugador de futbol Pol Gómez. El lloretenc, que forma part del Peralada de la tercera divisió nacional, assenyala que els preparadors físics de l'equip han insistit en el fet d'anar de menys a més. En aquest sentit, fan 2 sessions al dia. Al matí surten al carrer a fer cursa a peu o bicicleta, mentre que a la tarda fan exercicis complementaris de força.
Ara doncs, que ja podem sortir dintre dels horaris establerts a fer una mica d'esport, doncs, sobretot ens han insistit molt en el fet de que tothom té moltes ganes de sortir a córrer, de sortir en bicicleta, però sí que és veritat que hem de tenir una mica de cap perquè portem molts dies amb inactivitat. Llavors ens han passat un planning detallat doncs, d'entrenos matí que solen ser més de cardio, de sortir a córrer, d'anar en bicicleta, i a la tarda doncs, fem una complementació amb entrenaments de força, normalment d'hipertròfia de tren superior.
Com hem dit, es permet l'entrenament a espais naturals com el mar, en el cas dels esportistes que practiquin modalitats aquàtiques. És el cas, per exemple, dels membres del Club Natació Lloret. La seva presidenta, Olga Valls, explica que la federació ha tornat a activar les assegurances que tenen els nedadors amb les llicències federatives. Tot i això, des de l'entitat reconeixen que, per motius de seguretat, preparant activitats individuals al mar, en el cas dels menors d'edats, és molt més complicat.
A banda d'aquests dos grups d'esportistes, també es tenen en compte els que pertanyen a competicions professionals. En aquest cas són les lligues de primera i segona divisió A de futbol i la lliga ACB de bàsquet.
De moment poden entrenar de forma individual a les ciutats esportives dels seus clubs. A Lloret de Mar aquesta mesura només afecta el futbolista Rubén Yáñez, que aquesta temporada és un dels porters de l'OSCA, equip de la segona divisió A.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Més qüestions en el Bon Dia, Bon Hora, l'informatiu de la ràdio de Lloret de Mar. Els voluntaris de Jovent Solidari continuen oferint els seus serveis per ajudar, volem dir, els veïns de Lloret de Mar en el seu dia a dia per fer les compres necessàries per a persones grans, vulnerables o col·lectius de risc a causa de la pandèmia. Una de les famílies beneficiades d'aquesta iniciativa és la de la Lleiza, una jove lloretenca de 12 anys que pateix una malaltia desconeguda que afecta la seva medul·la òssia.
Una vegada a la setmana demanen el servei de Jovent Solidari per fer la compra d'aliments i productes bàsics als supermercats i una vegada també al mes demanant la medicació. La mare de la Lleiza, Catherine Bedouin, explica que necessiten l'ajuda d'aquest grup de voluntaris per minimitzar els riscos que puguin afectar la malaltia de la seva filla.
Nosaltres necessitem aquest servei perquè la nostra filla Lleiza té una malaltia al moll de l'os i fa que sigui del risc. Per aquest motiu vam sol·licitar l'ajuda a Jovent Solidari perquè ens fessin la compra, ja que nosaltres no podem sortir de casa. Depèn de les necessitats que tinguem, però normalment un cop a la setmana ens fa la compra i un cop al mes la medicació. Si necessitem qualsevol cosa que ens falta, li demanem a les nostres veïnes.
La valoració que fan des de la família de la Lleiza és molt positiva. Es mostren molt agraïts per la tasca de Jovent Solidari i també per l'ajuda que reben de diverses veïnes de la seva comunitat.
La veritat és que els voluntaris estan fent molt bona feina. Ho fan amb molt de carinyo i comprensió. Tant els que agafen el telèfon, el Pepe Lu i en Romà, com els voluntaris que ens ha tocat, que en el nostre cas ha sigut l'Anna i l'Antònia. M'agradaria donar les gràcies a tots els voluntaris de Jovent Solidari i a les meves veïnes, la Natàlia, la Paulina, la Noelia, la Gisela i la Alicia, per l'ajuda que ens han estat donant tot aquest temps.
Les primeres setmanes de confinament van ser especialment delicades per la por i la incertesa que els havia generat la propagació del coronavirus. Amb el pas dels dies, els seus nervis van anar desapareixent.
Catherine Bedouin assenyala que han rebut suport i assessorament durant aquest temps per part dels professionals de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Sobretot al principi va ser molt de nervis, pensar què podia passar, i més ella amb l'enfermetat que té, que li afecta les defenses. I bueno, va ser un temps una mica dur, però gràcies a Déu tenim l'equip de Sant Joan de Déu, els hematòlegs, i ens van donar suport des del primer moment, ens van trucar, ens van explicar el que podíem fer, el que no podíem fer, i amb la cura que tenien que tenir amb ella, i bueno, de mica en mica ens vam relaxar una mica i bueno, intentem de passar el millor que podem el temps a casa, intentem de jugar, fer deures, això sí.
Tothom que necessiti el servei de Jovent Solidari pot contactar amb ells a través del telèfon 676 20 43, o bé a través del web jadejà.cat/lloret. També tenen presència a les xarxes socials en comptes a Facebook i Instagram.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
8 minuts i arribarem a les 9 del matí. Més qüestions encara. La comunitat musulmana de la mesquita Mejit Abubakar, situada al carrer Barcelona, d'aquí de Lloret de Mar, ha fet una segona aportació d'aliments en el centre de distribució que hi ha a la vila per a famílies necessitades, les quals cada cop són més, donada la crisi originada per l'estat d'alarma del coronavirus.
Una representant de la comunitat, Maria Mucaire, exposa que la donació va tenir lloc el passat 28 d'abril.
Com la primera vegada, hem fet una recaptació de diners i així poder comprar els aliments per donar-los, com ara llet, sucre, oli, pasta, arròs. També hem comprat productes de neteja per a la llar i tot això ho fem per ajudar-nos entre tots, ajudar a tota aquella gent que ho necessita més, i n'estem molt contents de poder formar part d'aquests projectes solidaris per part de tota la gent del nostre poble.
La primera donació de la comunitat musulmana va tenir lloc el passat 7 d'abril. El CDA subministra cistelles de menjar a famílies sense recursos derivades de l'Ajuntament a través del Departament de Benestar i Família.
Des que es va decretar l'estat d'alarma, el CDA està rebent donacions de particulars, empreses, administracions i d'associacions com la Cultural de l'Índia o de les Dones Magribines.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ho hem dit en portada, el Centre Sociosanitari de Lloret de Mar ha registrat una nova defunció, la setena per coronavirus. Des del passat 23 d'abril no s'ha detectat cap nou cas positiu en aquest equipament, en què la majoria dels pacients que van donar positiu a la prova PCR ja fa més de 15 dies que estan en aïllament i s'han mantingut asimptomàtics.
La informació l'ha donat la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que assenyala que el nombre total de pacients ingressats als hospitals de la corporació per la Covid-19 fins aquest dimecres és de 29 persones.
A l'Hospital de Blanes hi ha un total de 5 pacients ingressats per coronavirus, on s'han registrat dues noves altes, mentre que al de Calella hi ha 24 pacients ingressats per la Covid-19 i hi ha hagut una nova alta.
El nombre de professionals sanitaris positius dels diferents centres de la Corporació de Salut és de 8.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
5 minuts i arribarem a les 9 del matí. Recordem altres informacions d'interès. Pocs bars i restaurants de Lloret de Mar han obert les portes aquest dilluns quan ha començat la fase 0 del pla de desescalada del govern espanyol. El sector pot tornar a obrir per preparar menjar a dins del local i que els clients el vagin a buscar o bé portar-lo a casa.
Tot i aquesta represa parcial de l'activitat, els restauradors, especialment els que han presentat un ERTO, prefereixen esperar i no arriscar-se. Així ho resumeix Nino Gómez, president del sector.
Avui, la majoria d'empreses aquí de Lloret s'han creat petites famílies. Vull dir, la majoria de gent fa molts anys que treballa en els establiments i són més família que treballadors. Avui estan coberts. Avui estan fins que l'estat d'alarma marxi, estan coberts, encara que sigui amb un percentatge. Arriscar-te a obrir portes a risc de rescatar la gent de l'ERTO i que no et funcioni és un risc que no tothom està disposat a córrer.
Nino Gómez assenyala que el sector es queixa de la incertesa que hi ha en general davant del pla de fases del govern central. Tot i això, assegura que el servei a domicili ha arribat per quedar-se i confia en que de cara a l'estiu puguin obrir amb més garanties.
De moment, en la fase actual, a zero, cal tenir en compte que els bars i restaurants que estan oberts ofereixen els serveis següents. El menjar cal demanar-lo abans per telèfon o per internet, així com una cita prèvia per recollir la comanda i evitar aglomeracions. A més, només es permet l'entrada d'un sol client a l'interior del local, on està prohibit menjar o beure.
Pel que fa els elements de protecció, l'ús de mascareta no és obligatori, però sí recomanable, i també cal respectar una distància mínima de 2 metres a dins del local, que es pot reduir a 1 metre si hi ha alguna barrera o bé altres elements de separació.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Recordem més temes. A la comunitat SIG de Lloret de Mar ofereix aliments de manera gratuïta a totes aquelles persones que ho necessitin arran de la crisi provocada pel coronavirus. Han posat una parada en el supermercat que tenen des de fa 8 anys al carrer Vall de Venècia, al número 47, on es pot llegir: si ho necessites, agafa-ho.
El passat 13 d'abril era el dia en què havien de celebrar el Vaisakhi, que commemora la religió SIG, en què un dels missatges és precisament el de repartir menjar. Com que no han pogut celebrar o no han pogut celebrar l'esdeveniment a conseqüència de la pandèmia, han decidit dur a terme aquesta iniciativa solidària i ajudar així els més vulnerables. Escoltem el fill de Sukhinder Singh, que ha parlat en representació de la comunitat Sikh.
El 13 de abril es el día de la creación de la religión Sikh, el Vaisakhi. Es un día muy importante para nosotros. Nuestra religión nos dice 3 cosas: despertarse y rezar, utke naam japna, repartir comida, bandga shakna, y trabajar. Y para eso hemos puesto una parada que contiene comida para personas que lo necesiten. Hace 8 años que hemos abierto esta tienda y los vecinos son como mi familia. Ahora, para dar las gracias, les ayudo en esta difícil crisis.
El sikhisme és una religió nascuda entre l'Índia i el Pakistan amb uns 25 milions de fidels arreu del món. A Catalunya n'hi ha uns 12.000, mentre que a Lloret en conviuen uns 500.
Des de fa uns anys celebren l'anomenada Vaisakhi a la vila amb una mena de processó en què porten el seu llibre sagrat i que acaba amb un dinar popular per a tothom. Aquest any, com hem dit, no s'ha pogut celebrar a causa de l'estat d'alarma.
Qui també ha fet una aportació solidària aquests dies és l'Associació Cultural de l'Índia. Han donat a Càritas diferents productes com làctics i verdures per col·laborar i ajudar totes les famílies que ho necessitin, ho explica Dipan Chandawan en representació de l'associació.
Hemos hecho una aportación para Cáritas debido a los tiempos tan difíciles que estamos pasando. Lo que más falta les hacía eran productos frescos, así que decidimos donar productos como yogures, pimientos, tomates, limones, etc. Todo esto lo hemos hecho con todo nuestro cariño para ayudar a la gente que más lo necesita y animamos a que cada uno a todo el mundo que pueda aporte su granito de arena.
El telèfon d'atenció de Càritas a Lloret de Mar és el 972 37 32 78. A més, també tenen a disposició de qui ho necessiti un correu electrònic que és lloret@caritasgirona.cat.
Un minut i arribarem a les 9 del matí. Resumim els titulars més destacats del Bon Dia, Bona Hora d'avui, dijous, dia 7 de maig. Ho hem dit abans. Lloret de Mar controlarà l'aforament de les platges i les dividirà per sectors, per a gent gran, per famílies i per adults. Això serà aquest estiu, quan comenci la temporada de bany. L'objectiu és regular l'aforament de persones, de banyistes, per evitar massificacions i generar situacions d'inseguretat sanitària. Ho hem parlat amb l'alcalde, Jaume Dolçat, en què avançat que l'aforament permès anirà variant en funció de l'evolució de la pandèmia. Qui controla tot aquest accés seran agents cívics i treballadors de protecció civil. Tot això ho ampliarem en els butlletins informatius, a la pàgina web de l'emissora i també a les xarxes socials de la ràdio. Un dia més, moltes gràcies per ser-hi. El Bon Dia, Bona Hora torna ben puntual demà a partir de les 8.